I ja us he dit que no marxàvem gaire lluny del quiosc perquè ens n'anem a parlar de llibres amb la Sílvia Mir i ens acosta la companya Sílvia Delgado.
Qui en sap un niu de llibres, i més important que saber-ne i conèixer totes les novetats i el que agrada i funciona i el que no, és que li agraden, és una apassionada dels llibres i viu entre llibres, és la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea, que un estiu més torna amb nosaltres al de llibres. Sílvia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Mil gràcies per repetir un estiu més, ajudant a difondre la lectura, compartint històries i reivindicant el llibre.
I reivindicant el llibre, sí, sí. Avui amb una reivindicació.
Comences molt reivindicativa a l'estiu,
sí,
oi?
Sí, la veritat és que la meva companya m'ha dit, diu, vas fort el primer dia. Dic, vinga. No, us parlaré de no sé si algú no ho sap encara, perquè és una cosa que s'ha fet sentir molt. A finals de maig, el Departament d'Educació va decidir que trauria les que ells anomenen lectures obligatòries. Un dia, parlant amb una dona, em deia que són obligatòries. Diu, i llavors el nom ja et condueix una miqueta, no?, a que els nens es tirin en riu.
Rebutja, genera rebuig.
Sí, però jo crec que també hi han de ser. Estem parlant de batxillerat, estem parlant d'educació postobligatòria, per tant, ja no és una cosa que la facis perquè és obligatòria, sinó perquè realment tu vols tirar endavant la teva educació. I jo les vinc a reivindicar. A més, la majoria de professors han vist que, bueno, s'han posat les mans al cap amb el veure que la selectivitat de l'any que ve, a partir del 2025, aquestes lectures desapareixeran.
Cauen.
Cauen, sí, sí. Clar, el departament et diu, bé, les lectures hi continuaran sent, el que passa que cada escola o cada institut podrà escollir la lectura que ells vulguin. I una miqueta les mans al cap és perquè, ostres, està molt bé, però, clar, els mateixos professors es diuen, el fet de que sigui obligatori, els nens hi posen una atenció, no?, allò que et sortirà a la selectivitat, que en el moment que tu dius això ja no és obligatori, aquella atenció desapareix del tot. No?
És una Maria.
Exacte. I llavors és, bé, si m'interessa m'ho llegeixo i si no també. I a part jo crec que també la lectura obligatòria o la lectura entre tots els alumnes que tots llegeixin el mateix, el que també et porta és a fer una miqueta més de classe, no?, a fer una miqueta més de pensament entre tots, de veure quin tipus de lectura, què ha agradat més, què ha agradat menys, com l'enfoca cada un dels nens, i jo crec que és una cosa que hauria de ser obligatòria.
Sí, sí, coincideixo, eh? Mira que m'havia tocat alguna lectura obligatòria que dius tu, només pel fet que t'obliguin ja et pesa, ja ho fas de mala gana, no la gaudeixes, després al cap d'uns anys la tornes a agafar i dius però quina passada, no? Però sí, també estic a favor de que hi han de ser aquestes lectures obligatòries, hi han d'haver unes lectures, uns escriptors, unes obres que s'han de conèixer.
S'han de conèixer. I són el nostre referent, també. Vull dir, ells, aquestes lectures són la nostra història, ens expliquen la nostra pròpia essència d'on estem ara a través d'aquestes lectures, no? I és una miqueta conèixer la nostra història, conèixer la nostra literatura, saber quins autors eren. Si jo et parlo de la Celestina, tu sabràs qui és, perquè les dues vam compartir, encara que anéssim en instituts diferents, vam compartir una lectura.
Era lectura obligatòria.
Era lectura obligatòria.
I el Quijote.
No? I el Quijote, i el Lazarillo.
I la Rodoreda.
Evidentment, Mirall Trencat, Mar i Cel. Clar, no sé, són històries que jo crec que s'han de tenir. A més, és molt curiós perquè l'any passat la mateixa Generalitat va fer un Pla Nacional de Llibre i la Lectura i en els seus textos parlava d'aquesta importància, no?, de potenciar el que és el nostre relat i la nostra literatura de tota la vida. I clar, que la primera mesura que prenguin al cap d'un any és, doncs, no fa falta, ja les eliminem, ho vaig trobar com un xoc, no?,
entre, incongruent.
Clar, entre ells mateixos. Vull dir, dintre d'aquest pla, per exemple, hi ha contribuir al foment de l'hàbit lector al llarg de tota la vida. Vetllar per la igualtat d'accés del llibre i la lectura, per exemple. Donar suport a l'ecosistema del llibre, enfortir les baules de la cadena de valor, vetllant per la seva sostenibilitat, o afavorir les connexions i les sinergies entre el conjunt d'agents del llibre i la lectura. Hi ha una campanya de consum cultural al voltant del llibre, l'increment de la presència del llibre a la literatura, a la graella dels mitjans de comunicació, un increment de la dotació de les beques per la creació literària. Clar, tot això jo ho trobo molt positiu. O sigui, tot el que vam fer va ser d'una manera, crec, dintre de molts agents que hi van participar, perquè hi havia gent de la literatura, hi havia professors, hi havia un ampli ventall de professionals que intentaven fer un bon pla, i, ostres, de bones a primeres se'l carreguen. I jo, bueno, em poso molt pesada amb això, però crec...
Pot ser pesada.
Crec que s'hi ha d'anar, sí. Clar, i a vegades et diuen, és que són pesats. Dius, ostres, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Per exemple, no sé, tu llegeixes Maricel i al final acaba sent una història d'amor entre dos personatges, no? Són el nostre Romeu i Julieta,
sí, ara ho estava,
no?,
pensant, clar, són Romeu i Julieta.
Clar, i ostres, és Àngel Guimerà, és principi del segle XX, i la història és preciosa. I a part, la història també t'explica la nostra pròpia història, no? Una miqueta, qui era en Saïd, un sarraí, no? La Blanca, una noia burgesa de tota la vida, que no coneixia les parts dolentes. Bé, doncs això també et porta una miqueta a tot aquest món. O, per exemple, Mirall trencat. Vull dir, és una història de passions, baixes passions, portada al límit, no? Ostres, Mercè Rodoreda escrivia d'una manera molt profunda, i a vegades sèries de Netflix, jo crec que es podria fer una sèrie de Netflix amb Mirall trencat, perquè hi ha de tot, no? Crec recordar que hi havia una sèrie de televisió de Catalunya que l'havien fet a TV3, i és que, no sé, les històries són això, són part de la nostra història, i benvingudes siguin totes, no? Després, clar, dintre d'això, per exemple, nosaltres aquest any celebrem diferents efemèrides de personatges que han sigut part de la nostra història, no? Per exemple, hi ha els 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés, també poeta valencià, molt conegut, i, bueno, té històries. Per exemple, aquest any s'ha publicat un llibre que es diu Oli calent del Gresol a la vida, que està editat per Edicions Saldonà, a tots aquells que els hi faci gràcia. Doncs inclou tres llibres que van ser publicats als anys 50, un que es diu Ciutat a cau d'orella, un altre Donzell Amarg i l'altre La nit. I ja que parlàvem de Maricel, doncs 100 anys a la mort d'Àngel Guimerà, aquest any també. L'Àngel Guimerà, que a part d'aquest, té altres lectures que segurament també hauràs llegit, com Terra Baixa, per exemple, no?
A mi m'ha tocat Terra Baixa.
Veus?
No Maricel.
Però clar, ostres, Soc Terra Baixa també són les baixes passions.
És molt potent.
És molt potent,
una
aquest
història
llibre.
Molta força.
Sí, sí, sí. O La filla del mar, per exemple. Clar, són lectures que dius, val la pena. I, per exemple, Joan Salvat Papasseit, aquest és... I mira que va publicar poquet, perquè...
El poema de la Rosa als llavis.
Sí, aquest és el clàssic, no?, d'ell. Clar, aquest any, a més, Papasseit era un personatge extraordinari, la seva biografia. Va ser un home que, bueno, va tenir una infància desafortunada, va morir el seu pare, el van traslladar a viure en uns vaixells que tenien de les marines, i de cop i volta ell, autodidacta total, no?, va començar a tenir contacte primer amb el món de la literatura, després també en el món polític, va tenir un moment molt revolucionari.
Va ser molt activista, oi?
Molt, molt, molt activista. I, bueno, també és part de la nostra història, això, no? L'activisme aquest dels anarquismes de principis del segle XX a Barcelona eren un dels anarquismes més potents que hi havia a la zona europea, no? Va ser revolucionari, després ja es va calmar, eh? Després ja es va anar calmant una miqueta.
I va morir jove.
I va morir jove, clar, el problema que va tenir ell...
El nostre James Dean.
Sí, una miqueta, sí. Guapo no era.
No era guapot? Ai.
Jo no li trobava. Vaja,
però escrivia
sí,
com els àngels.
Això sí. Però clar, la poema Els rosals llavis és una poesia d'aquelles... preciosa, que si tu la llegeixes...
Una sensualitat.
Clar, jo recordo, la meva mare no fa gaire em va demanar un poema per una amiga seva que feien 50 anys, i li vaig dir, agafeu aquests, i em va dir, això és molt pujat de to, nena. Dic, vale, dic, doncs, fem un altre d'allò, no? Però clar, en té molts. I aquest any, per exemple, sent el seu any de la seva efemèride, s'han fet moltíssimes publicacions. Jo, mira, us en he portat tres que crec que valen la pena. Els que vulguin la part més revolucionària de Salvat Papasseit, n'hi ha un que es diu Fum de fàbrica, que és la primera vegada que es tradueix en català, perquè ell escrivia en castellà al principi.
Ah, sí?
Sí.
No ho sabia.
Sí, escrivíem... Això ho va fer amb una revista, diguéssim, anarquista, i estava escrit en castellà. I ell ho va... Bueno, ara ho han traduït en català, ho ha fet el Jordi Martí Font, un gran traductor. I són això, eh? Són els textos més reivindicatius que ell tenia i que eren, estaven dintre de publicacions que feien una revista que va fer del 1914 al 1917, més o menys, i està molt bé.
Qui ho edita?
Ho edita l'editorial Manifest, conjuntament amb un altre que es diu Lo Diable Gros. Estan molt bé, eh? Després hi ha, per exemple, una edició de la poema de les Roses Llavis, que aquesta és la més clàssica, diguéssim, no?, amb il·lustracions, que és molt xulo, això, i és les il·lustracions de la Laura Borràs del Mau. No confondre
res amb l'altra
Laura Borràs, eh? I bé, és una miqueta d'angle editorial i trobo que l'edició és molt mona, eh? Per dintre té unes il·lustracions molt mones. I després hi ha una miqueta el carro gros, diguéssim, que és la poesia completa de Joan Salvat Papasseit, amb un pròleg de l'Enric Casasses. Jo crec que...
Catifa vermella,
una miqueta.
Salutació.
I l'edició del Jordi Cornudella, que també és un dels especialistes més grans que hi ha de Salvat Papasseit. No sé, llegiu clàssics, llegiu-los que són molt xulos i valen molt la pena. I crec que s'ha de fomentar els clàssics i la literatura de tota la vida.
Clar, perquè si no són lectures obligatòries... Home, amb l'edat potser sí que els vas a buscar, però si no, no es llegeixen.
No, i a part...
Dubto que entri molta gent a la llibreria demanant-te un clàssic d'aquests.
Clar, és que si no ho coneixes, tampoc no el pots descobrir. Una vegada ho parlava amb un director d'institut que em deia, ostres, és que clar, aquest no sé si els agradarà. Dic, ja, però si no els hi poses el llibre a les mans...
No ho sabràs mai.
Clar, no ho saps. A vegades et sorprenen, no? Vull dir, a nosaltres ens ha sorprès. Clar, Mirall Trencat llegit als 18 anys o Mirall Trencat llegit als 30...
No hi ha color.
No hi ha color.
Però està bé.
Són dos llibres diferents.
Són dues lectures, sí.
Exacte. Però perquè també són dos moments vitals de la teva vida, no? Als 18 tens les hormones d'una manera i als 30, diguéssim, que ja han baixat una mica. I crec que s'han de mantenir, aquestes lectures. Jo crec... No crec que... Bé, si parlant amb algun professor m'ha dit és igual, a mi m'és igual el que digui el departament, com que em poden... Puc escollir en aquest moment, continuaré escollint els clàssics, no?, una miqueta, perquè jo crec que també t'ajuden a tenir un pensament crític, a ser una miqueta més independent del que és el discurs oficial, no?, una miqueta, i ajuden a això, a que la canalla pugui pensar una mica per ells i pugui saber també d'on venen i per què les coses ara són com són i com eren abans.
I que es poden llegir clàssics i es pot llegir l'últim llibre del booktuber de moda.
Sí.
Es pot compaginar tot.
I tant que es pot compaginar. Jo crec que s'hauria de poder compaginar, però no treure'l d'un pla d'educació. Clar, és que al final els professors hi són primer per ensenyar, i després per això, perquè ells aprenguin a tenir aquest esperit crític de cara al món que els envolta, perquè ells sortiran de l'escola i moltes vegades molts referents i moltes històries que llegim o que, per exemple, els mateixos anuncis publicitaris o referències que es fan estan trets d'aquesta educació que has tingut a l'escola, no? És el que parlàvem abans. Si tu i jo parlem de Celestina, sabem qui és aquesta dona, no?, que ficava el nas a tot arreu perquè s'aparellessin una... Bueno, és el Cyrano de Bergerac espanyol. Bueno, o si et parlen d'aquests un lazarillo, tu més o menys ja sabràs cap on et volen fer anar. Clar, és aquesta cultura general, que a vegades sembla que no faci falta tenir-la. I sí que fa falta tenir-la, evidentment, perquè vius en una societat, et mous al voltant de la gent, i més o menys tots tenim uns mínims referents, no?, en els que ens movem, i crec que hauríem de...
I que compartim, no?
Clar.
És aquest corpus comú.
Exacte.
Que ens uneix,
sí, sí.
Que ens identifica... Com a país, com a cultura.
Sí, sí.
I, Sílvia, suposo que es van reeditant, no?, aquests clàssics catalans. Tu ara portaves edicions actuals. Es van posant una mica al dia. No cal agafar l'edició que vam llegir tu i jo, que en trobarem d'altres...
Sí, diguéssim que les
més
modernitzant. Les
més
modernitzant. El que a mi em sap una miqueta de greu a vegades és que els clàssics agafen i, perquè els nens no es cansin tant...
Els adapten.
Els adapten. I dius, el Lazarillo... És petit, és un llibre molt petit, és molt fàcil de llegir. Mira, t'acceptaré que em passis el castellà antic a l'actual, però que, a més, el Lazarillo me'l resumeixis, clar...
I canvis la llengua...
Clar, el Quijote me'l pot resumir, va, vinga.
Et deixo.
Et deixo, perquè entenc que un Quijote amb una lectura obligatòria de batxillerat és un totxon.
Però ho vam fer, tu i jo, eh? A mi
sí,
em va tocar.
Clar, no, sí, jo vaig fer segon de BUP. És que, clar, jo ja no soc ni de ESO ni de batxillerat, jo soc de BUP encara. I a segon de BUP recordo que era un capítol cada setmana, i resum, un capítol cada setmana, i al final et va acabar agradant, vull dir, és que són històries esbojarrades, també, d'aquell home que, va pel món i penses, aquest home està xalat, i realment està xalat, però dintre de la seva consciència tampoc no està tan boig, perquè és una miqueta el pensament que tindrien molts, no? Doncs, clar, i sí, està bé adaptar-lo, sí. Per exemple, hi ha una associació que és per la lectura de lectura fàcil, per tota aquella canalla que té problemes de dislèxia, sobretot, de comprensió lectora, que entenc que en aquell cas agafis aquella lectura i els hi facis llegir. Però segons quines lectures, i amb 16, 17, 18 anys, jo crec que les poden fer.
Una altra cosa... Si són grans per altres coses,
exacte,
també
no?
Ho són per llegir.
Dius, si ets
tal
bo
qual.
Per sortir a les nits, aquelles coses
no
que es deien.
No cal adaptar-te al clàssic. Sílvia Mir, moltes gràcies per tornar. Avui encetem aquesta aventura estiuenca del 2004 i cada dimecres la tindrem amb nosaltres. Que vagi bé.
Adéu, bon dia.